Bon dia. Després d'escoltar l'Eucaristia en aquest diumenge 6 de Pasqua, començam una setmana més Església Notícia. Cada setmana estem aquí amb tots vostès, en Carles López, Navero Moll, en Diego Dubón i en Toni Fullano.
En els propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques d'activitats i l'agenda de la nostra comunitat eclesial.
Càritas Diocesana de Menorca obre una campanya de solidaritat amb els damnificats del terratrèmol, que la setmana passada va afectar Ecuador, per tal d'efectuar aportacions econòmiques als comptes corrents de Caixa Colònia, La Caixa i Sa Nostra.
I començar millor per escoltar el comentari de Juan Luis Hernández.
Potser ens preocupem massa pel nostre cos i poc per la salut psicològica o moral del mateix. D'aquí la cura envers el pes, el color d'estiu de la pell o la preocupació sobre si podrem o no posar-nos aquells calçons de l'any passat. Una altra característica de les societats desenvolupades és la de la velocitat. Anar molt de pressa, però probablement sense saber cap a on. I mai no ens aturam durant el camí per analitzar si aquest resulta adequat, si ens conduirà a la veritable felicitat, la que ens fa sentir a gust, no físicament, sinó èticament i mental. La rapidesa dificulta l'anàlisi i la voluntat de no fer-ho, ja que sentim temor pels resultats que d'ell naixerien. Així tenim cura del físic, però no de l'ànima, del poder, però no de la consciència, dels diners, però no dels fets dels quals som responsables. I tot i que estudiem moltes coses, mai no la vida pròpia, per a veure si el que hem fet, pensat, dit o sentit està d'acord amb el missatge evangèlic, o si, a més, hem de sumar a les fallides personals els pecats d'omissió. Més o manco tot el que hem dit abans podria resumir-se d'una manera simple, encara que políticament incorrecta. Analitzam el pes, els balanços financers, el grau d'èxit, però no fem, en canvi, el que solia anomenar-se antigament examen de consciència. I seria bo reivindicar-lo, fins i tot des del laïcisme. Aquest examen ens permetria visualitzar el nostre interior, avergonyir-nos probablement del que hi trobarem i, moguts per un desig natural de canvi, començar una nova vida, una que, sumada a la d'altres, construiria, sense cap mena de dubte, un món una mica millor. Cal dir, però, que per aconseguir-ho caldrà aturar-se i cercar espais de silenci. I en aquesta tasca ens resultaria molt útil el darrer llibre de Joan Bosco Faner, Deixem de ser mediocres. En Bosco ha sortit al carrer no per veure, sinó per observar, per analitzar el que passa al seu voltant, per a meditar i per trobar a cada qüestió una resposta cristiana. En Joan ens conta el que durant un any sencer, el 2013, li ha succeït dia rere dia durant 35 jornades. I a partir d'aquí ha desenvolupat una lectura evangèlica que, descrita en el seu Facebook, ens ha regalat en generositat. El que més m'agrada del seu llibre és que tanqui cada article amb una pregunta dirigida al lector, el qual increpa, fent-lo coautor i obligant-lo amablement a posicionar-se davant el que s'ha narrat o descrit. En Joan ens ha donat 360 dies de la seva existència per a dir-nos què opina sobre diversos temes, molts d'ells incòmodes, com potser la malaltia, la mort, la solitud, tan exiliats del món actual per molestos, i per a demanar-nos igualment el que nosaltres fem davant ells. És un llibre d'un llenguatge poètic i alhora senzill que cal assaborir lentament i una bona eina per a dur a terme aquest examen de la nostra vida del que estem, crec, tan necessitats. Tal vegada un exemple pot ser clau i que no és del llibre. Avui hem fet probablement mil coses i hem vist els nostres fills. Avui tal vegada ens ha preocupat l'augment de la nostra massa corporal. hem desenvolupat bé la nostra feina, però ens hem demanat si alguna de les nostres accions ha estat positiva pels altres, o si han trobat un petit espai per la pregària o per conversar amb els fills. Els hi hem recordat que els estimem força. Ha tingut alguna utilitat aquest diumenge o aquest dilluns per a mi mateix, per a la meva família, per a la meva societat, aquesta que em rodeja, o més bé ha estat un jorn estèril? En Joan ens convida a reduir la velocitat per a veure si veritablement anem per bon camí. Acceptem la seva invitació.
La religió forma part de la formació integral de la persona. És assignatura d'oferta obligada en els centres escolars i de lliure elecció per part de les famílies. La classe de religió és cultura, història, tradicions, art, valors. Apunta't a la classe de religió i tens dret.
Passem ara a Feliç Arribàs, les notícies que ha viscut l'Església de Menorca. Començam, primer de tot, per una jornada de formació que van fer els mestres de religió.
El passat divendres 15 d'abril va tenir lloc la tercera i darrera jornada de formació per a mestres de religió d'aquest curs. Es va celebrar el seminari diocesà, on s'hi van reunir unes 25 persones que van continuar aprofundint en l'evolució de la religió a Menorca. Marc Pellicer, arxiver diocesà, va ser l'encarregat de conduir aquesta jornada. Va començar aquesta evolució de la religió al punt on ho havien deixat a l'anterior trobada, és a dir, a l'època de la religió romana i en l'arribada del cristianisme a l'illa. Moment destacat va ser l'episodi relatat en la carta del bisbe Sever en les disputes en la comunitat jueva existent a Mó. Van continuar en l'època bizantina, l'època fosca, arribant als segles de dominació musulmana, la qual va acabar amb l'arribada del rei Alfons III l'any 1287. A partir d'aquí va començar una etapa ben diferent, dissenyada pel rei Jaume II de Mallorca i que va posar els fonaments de la diòcesi tal com la coneixem avui en dia en la distribució de les diferents parròquies al llarg de l'illa. Va faltar temps per poder arribar fins a dia d'avui, així que s'haurà de seguir en noves sessions.
Una xerrada que es va fer a Ciutadella sobre el Papa Francesc.
El passat divendres, dia 15, es va dur a terme a la parròquia Sant Antoni Maria Claret de Ciutadella una xerrada amb el títol Francesc, un papa seduït per la misericòrdia. Més de 70 persones es van trobar per assistir a la reflexió del bisbe auxiliar de Barcelona, Monsenyor Sebastià Taltavull. Recolzat amb moltes cites tan bíbliques com del papa, el bisbe va apropar el pensament del papa ajudant a entendre que si no has experimentat el perdó, difícilment podràs perdonar. Aquesta vivència personal primera és necessària per a poder, després, transmetre-la als germans que t'envolten. També va dir que ningú pot ser condemnat per sempre. Aquest no és l'estil que es veu a l'Evangeli. Déu misericordiós perdona sempre que li demanam. Una altra de les frases del Papa Francesc que es van sentir en aquesta xerrada va ser que importen més els gestos que les paraules i quan arribem a saber plorar serem misericordiosos de veritat. En aquest món de la globalització, de la indiferència, se'ns ha manllevat saber plorar pels demés. Sembla que el terme solidaritat està oblidat a Europa. La paraula mateixa, misericòrdia, ens ho diu, miser in cor, posar les misèries dels demés en el nostre cor per poder-les entendre i així poder-les viure, estimar i compartir-les. Després d'un temps breu d'intervencions dels assistents, es va acabar amb una pregària del Pare Nostre.
Els escoltes de Menorca van celebrar la seva anual trobada.
El passat cap de setmana, amb el lema «Combat el teu drac interior, converteix-lo en el teu amic», els escoltes de Menorca, uns 300 integrants del moviment juvenil, van celebrar la trobada anual del seu patró Sant Jordi al lloc de Sobrevell, a Ferreries. L'agrupament anfitrió, que enguany era el de Sant Bartomeu de Ferreries, va ser qui va organitzar les activitats. Són ells mateixos qui ens expliquen els objectius de la trobada i com es va desenvolupar.
Bueno, l'objectiu d'enguany de Sant Jordi, quan el vam decidir organitzar l'agrupament escolta a Sant Bartomeu de Ferreries, vam pensar que l'ambientació podria anar relacionada amb les injustícies i les totes les guerres i les coses dolentes de la societat actual i intentar conscienciar els al·lots. I ho vam ambientar amb un drac, ja que Sant Jordi i el drac, la llegenda de Sant Jordi i el drac, que mos duen les coses dolentes, aquestes coses dolentes. I conscienciats els al·lots de que havien d'aconseguir combatre aquestes coses dolentes amb bones accions. I tot això ho vam fer amb una sèrie de posades en escena i jocs, gincames i tot per aconseguir que els al·lots poguessin combatre el drac i convertir-lo en el seu amic.
Perquè no es perdin cap de les activitats que es duran a terme a Menorca, ara els hi faim arribar a la nostra agenda. Diferents actes per celebrar la festivitat de la patrona de Menorca, la Mare de Déu del Toro.
El proper divendres, dia 6, a les 9 del vespre, es celebrarà la vetla de la Mare de Déu. Dissabte, dia 7, tindrà lloc la trobada del presbiteri i els religiosos i religioses i el diumenge, dia 8, dia de la festa titular, hi haurà la celebració de l'Eucaristia a les 11 en la benedicció dels termes. Trobaran més informació de tots aquests actes al full dominical.
Els clubs cristians de Menorca celebren una trobada.
El proper cap de setmana, els dies 7 i 8 de maig, es durà a terme la sortida conjunta de tots els clubs cristians de Menorca al càmping de Satalà a Ferreries.
Passam ara a sentir el comentari que mos fa mossèn Joan Bosco Faner.
Esperant un nou bisbe, recordant del papa Joan XXIII, que moria el 3 de juny de 1963 i que inicià el Concili Vaticà II, que conclogué el 8 de desembre de 1965, data que originà l'any jubilar que celebrant gràcies al papa Francesc, desig que el nou bisbe que esperant tingui l'aire fresc del papa Angelo Giuseppe Roncalli. M'agradaria tingués el do de la seva carícia, bondat, somriure i fe. Però se'n demana, quin serà el seu currículum? El de Joan XXIII va ser fill de pagesos treballador i honrats, cristians senzills de Soto il Monte, Bèrgam, sacerdot, professor de seminari, secretari del seu bisbe, amant de les missions, proper, dialogant i amic. Bisbe i representant diplomàtic de la Santa Seu a Bulgària, a Turquia i a Grècia. Nunci a França, cardenal i patriarca de Venècia que als 77 anys sentí la crida a ocupar la diòcesi de Roma. A Menorca certament no esperam un papa, però sí un bisbe treballador humil, amic de Jesús i de l'Evangeli. Avui, dia 1 de maig, festa del treballador, els treballadors a favor de l'Evangeli ens han de posar ses piles. Segon, en deman si serà capaç d'acompanyar-nos a ser fidels des de Jesús a les característiques i a les necessitats del nostre temps. Sant Joan XXIII obrí les finestres de l'Església i el buf de l'Esperit i la renovà en l'anunci i en l'execució del Vaticà II, que va portar l'Església pels camins de l'ecumenisme, del servei al món, de l'obertura als valors de la modernitat. Tant de bo que el nostre proper bisbe obri les finestres de la nostra diòcesi al buf fresc de l'esperit que mare aquest temps, l'ànim dels joves i adults que reben el sacrament de la confirmació, ajudant-los a fer camí. Tercer, per això me deman com serà el seu magisteri. Sant Joan XXIII ens donà dues grans encícliques, Mater et Magistra, sobre temes socials, i Pacem in Terris, on valorà la defensa dels drets humans i el treball a favor de la pau. Els seus discursos, testament i llibre pòstum, el diari de l'ànima, ens ofereixen un verdader magisteri espiritual. No pretenc que el nostre nou bisbe sigui escriptor, però sí, sigui testimoni. El beat Pau VI, que finalitzà el Concili Vaticà II, va dir «Avui ens hi sobren els mestres i ens manquen els testimonis. Que les nostres comunitats siguin testimonis de pau». I quart, en deman, quins seran els seus trets? El papa Roncalli se sentia pare de tots i comprensiu amb els camins de la humanitat. D'ell es diu que desarmava la seva bonhomia, el seu acostament sincer, intel·ligent i afectuós a tota classe de persones. Voldria que el bisbe que l'Església ens enviï sigui proper, bondadós, dialogant i alegre. Els que confiem en Jesús no perdem mai el bon humor.
I això és tot per aquesta setmana.
Feliç setmana a tots.
I molt bon diumenge.
Adéu.